Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui, sota el títol No vull viure una altra nit així, sabrem què passa quan les criatures passen una mala nit. Què ens passa als adults amb l'esgotament i el neguit quan a vegades veiem patir els nanos i, sobretot, què els passa a ells i per què no sempre tenen un son plàcid. I per fer-ho ens acompanyen la Marta Porçals. Molt bon dia, Marta.
Hola, bon dia, com estem?
La Marta és psicopedagoga, cap d'atenció de diversitat al FEB Sant Ramon i també la Mari Carmen Lavallos. Bon dia, Mari Carmen.
Hola, bon dia, què tal?
La Mari Carmen és cap d'estudis d'infantil inicial a FEB Sant Ramon. Dono per fet que us coneixeu.
Sí, una miqueta.
Sí.
11 anys.
Marta, fins a quin punt diries que és important que les criatures arribin descansades a l'escola?
Doncs mira, és essencialment important que el cervell en desenvolupament pugui descansar per poder processar tot el que absorbeix durant el dia. És més, un infant que no descansa no és capaç d'assimilar la sobrecàrrega d'estímuls als que estan sotmesos.
I, Mari Carmen, el professorat ho noteu quan no han passat una bona nit, també quan són tan petits?
I tant, de seguida el veus estrany, veus que alguna cosa no va com havia de ser, el notes diferent, no poden expressar-se perquè són petits i no et saben dir doncs, no he dormit bé, alguns sí, i aprenen, però els veus estranys o que directament s'adormen, alguns. Sobre la taula, cap a la taula i a dormir. I dius, ui, aquesta nit no ha anat bé.
Això és una bona pista.
Sí, sí. Però sobretot els veus estranys, diferents. Irritables, ploraners, coses que normalment no fan i que, degut al no descans, poden aparèixer.
El son és un dels components més essencials de la vida. Dormir bé és essencial per la nostra salut, tot i que en els darrers 50 anys els humans hem reduït de mitjana una hora i mitja de son per nit. Vosaltres sou de dormir molt, poc? Perquè, clar, els adults també hem de cuidar el que dormim.
Jo sóc de dormir bastant, eh? Unes 9 hores necessitaria. Mai ho aconsegueixo, eh?
Jo no tant com ella, jo dormo menys. 7...
Oh, Déu-n'hi-do.
Un dia que tinc molta sort, 6.
Ah, val, aquí ja ajusteix una mica.
Anem
la
així,
cosa.
Sí, sí.
A veure, Mari Carmen, segur que ara els avis de la mainada que ara van a l'escola, no? Sobretot a les escoles bressol i a l'etapa infantil, els sorprèn com és l'inici de la jornada escolar amb aquests espais per situar-se, per explicar com estan, escoltar els altres, aprendre a escoltar des de ben petits. Canvia gaire començar així o anar directes cara a barraca a fer les activitats concretes de cada dia?
Home, és molt diferent i els avis sí que els hi sorprèn perquè a l'escola i a FEB Sant Ramon hem tingut experiències d'intercanvi amb avis i quan entren per la porta diuen, ostres, això és l'escola ara? Si tingués al davant aquí a la senyorita Rosa li diria quatre coses de com tracteu els nanos i com va la cosa. És molt diferent i una entrada tranquil·la i distesa és agradable per ells i per tots. I també a l'escola fem una cosa que és molt xula, que fem els bons dies, des de P3 fins a quart de l'ESO.
I què és aquest bon dia?
I aquest bon dia són 5 minutets o 10 que dediquem a treballar un valor. Aquesta setmana és la bondat. I llavors, a través de vídeos, contes o converses, parlem de què vol dir ser bondadós amb els altres, portar-se bé. Vull dir, són coses que parlem i treballem amb tots, des de P3 fins a quart de l'ESO.
I per què diríeu que és important aquest parar i aprendre, adonar-nos de com estem, no? No continuar el dia com si res, que crec que pels adults també estaria bé que ho féssim de tant en tant.
És important parar per reflexionar i saber identificar les emocions que un té. De fet, és clau per posteriorment aprendre a gestionar-les. I de fet, no hi ha emocions bones o emocions dolentes, o sigui, les emocions són energia i aquí el que hi ha són energies estancades, no? Bé, seria això.
A la pràctica ens parlaves, no?, d'aquest bon dia, però com es fa aquesta presa de consciència de com em sento, què m'està passant, com puc ajudar el meu company també, quin és el dia, no?, que fa avui, mirar per la finestra i...
Sí, hi ha tota una rutina a les classes infantil, vull dir, comencem doncs, des del temps atmosfèric, a quin dia és avui, la data, totes aquestes coses, i després sí que treballem una mica com ens sentim, no?, i el primer per treballar això és identificar les emocions. perquè no naixem identificant emocions. Per tant, hi ha moltes eines avui dia que ens ajuden, molts llibres, moltes cançons, moltes històries que ens ajuden a posar nom a aquestes emocions, a endreçar-les primer i després, doncs, quan afloreixen, enfrontar-les. Perquè, clar, no és fàcil.
Per saber fins a quin punt és important descansar a l'hora de dormir, ja podem saludar el doctor Javier Álvarez, que és metge especialista en neurofisiologia clínica, fundador i director de Medicina del Son al Centre Mèdic Tecnon. Doctor Álvarez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què és tan important que descansem per la nit?
Home, dormir es una función fisiológica fundamental de nuestro organismo. Si empezásemos a enumerar todas las funciones para el sueño, casi nos quedaríamos sin programa, pero os voy a decir las más importantes. Mira, dormir es importante para nuestro sistema inmunitario, para nuestras defensas, para no infectarnos. Dormir es importante para nuestro sistema cardiovascular. Dormir es fundamental para nuestro estado de ánimo. Dormir es fundamental para nuestra memoria, concentración, atención. Dormir poco está ligado con problemas de demencias. Dormir es fundamental para el buen funcionamiento de nuestras hormonas, para reparar nuestro organismo. Fíjate si es amplio, ¿no? Dormir poco cambia nuestro metabolismo y nos hace que engordemos. Por lo tanto, es que dormir es casi de las funciones más importantes y que más deberíamos cuidar de nuestra salud.
I els bons hàbits a l'hora d'anar a dormir són un bon aliat per dormir el millor possible i aprofitar aquestes hores que estem en horitzontal?
Sens dubte. Mira, existen más de prácticamente 100 trastornos del sueño diferentes. Los más conocidos seguramente sean la apnea del sueño, el insomnio, el ronquido. Pero fijaros que el principal problema de sueño que tenemos es que la población va corta de sueño. Duerme sin tener ninguna de estas enfermedades, van durmiendo menos horas de las que necesitan porque se ha expandido durante más de un siglo la idea de que dormir era perder el tiempo. Ya hemos visto que no lo es, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de tener unos buenos hábitos, dar espacio suficiente a nuestro tiempo de dormir, a nuestro tiempo de descanso, desconectar las horas previas, no abusar de aparatos digitales, hacer actividad física durante el día, exponernos a la luz natural, porque vivimos muy, muy en interiores, muy en cuevas y nos falta luz natural. Esas pequeñas rutinas que a la mayoría nos faltan, por desgracia, porque vivimos en una sociedad de estar en interior, muy sedentaria, muy sobrecargada de aparatos digitales, muy sobrecargadas de redes sociales, y todo esto hace que al final lleguemos en unas condiciones a la noche muy complicadas para dormir con calidad, cantidad y continuidad, que son los tres aspectos importantes.
Pensant en les criatures, quins són els entrebancs o les dificultats més habituals que tenen per dormir plàcidament? No sé si són les pors, els malsons...
Depèn una mica de l'edat, ¿no? Porque cuando son más pequeños, sí que los problemas pueden venir por la maduración cerebral y estos miedos y estas pesadillas, estos terrores nocturnos, que son parte de la maduración cerebral y del crecimiento, ¿no? Pero muchas veces los niños pequeños, los problemas del sueño vienen por malos hábitos adquiridos, por inseguridad de los padres, por desconocimiento de los padres de cómo debe dormir un niño. A los niños en el hábito del sueño hay que educarlos igual que los educamos en el resto de hábitos, en el resto en la alimentación, en la actividad física, en la higiene personal. Tenemos que transmitirles y conseguir como parte de la educación que sean independientes en el sueño. Si un niño es independiente, sabe dormirse solo desde el inicio, asocia su cama, su habitación al sueño, cuando se despierta a medianoche va a ser mucho más fácil que se vuelva a dormir. Si el niño está acostumbrado a dormirse desde el inicio ya con los padres, con la habitación de los padres, o cada vez que se despierta reclama a los padres, va a tener un sueño mucho más inseguro y es mucho más fácil incluso que la edad adulta pueda tener trastornos del sueño. Y si ya nos vamos a estas criaturas un poquito más mayores, pero que siguen siendo muy, muy débiles e indefensos y que todavía están en un periodo de maduración cerebral importantísimo, como es la adolescencia, tenemos un verdadero problema de salud pública. Los adolescentes de nuestro país duermen mucho menos de lo que necesitan. Fijaros que los adolescentes, ya hablamos de adolescencia, desde los 12 hasta los 20, 22 años, deberían dormir 9 horas y tenemos una media de menos de 7 horas de sueño en los adolescentes. Por lo tanto, les está faltando más de 2 horas de sueño al día por horarios extraescolares tardíos, por abuso de pantallas digitales, por unos horarios desastrosos que tenemos en nuestra sociedad, en la cual cenamos tardísimo y todo lo retrasamos. ¿Y por qué es tan importante en la adolescencia el sueño? Pues porque en la adolescencia se forma el cerebro, el lóbulo prefrontal, que es el que nos da el juicio y el que nos va a hacer conseguir que seamos empáticos, y tantas otras funciones trascendentales para nuestro buen funcionamiento individual y como sociedad, se residen en el lóbulo prefrontal, y ese lóbulo prefrontal se forma en la adolescencia mientras dormimos fundamentalmente, y si nos faltan horas de sueño puede haber un déficit neurológico que lo vamos a arrastrar el resto de nuestra vida. Por lo tanto, sí hay que hacer mucha pedagogía en estas edades, igual que en las demás, pero en estas es que la trascendencia va a ser para el resto de la vida.
Doncs sí, sí, ara quan arribi a casa ja ho diré, 9 hores, mínim 9 hores. És normal tenir malsons, que les criatures potser tinguin una mala nit? Hauríem de preocupar-nos si això passa de tant en tant?
Mira, si me permites, te diré una cosa antes del comentario que has hecho previamente. Yo no, la estrategia que haría no sería llegar a casa y decir 9 hores.
9 hores, no? Com ho fem?
Has de intentar posar les condicions perquè sigui possible. ¿Qué voy a decir? Es decir, si llegas a casa diciendo 9 horas, pero resulta que la cena es a las 9 y media de la noche...
Malamente.
Estamos con el móvil, no, vamos a negociar, vamos a sentarnos, vamos a hablar... Mira, he estado hablando con el doctor y me ha dicho que sería fantástico y maravilloso, en vez de como un castigo, 9 horas, no, sería fantástico y maravilloso y tendría unas ventajas para ti fantásticas, el que durmieses 9 horas. Vamos a ver cómo podemos negociar, porque en la adolescencia si no negociamos estamos perdidos, aún así estamos perdidos, pero bueno, por lo menos sentémonos a negociar y hablar, ¿no? Vamos a ver cómo podemos intentar conseguir que de momento duermas media hora más de lo que estás durmiendo. Y cuando consigamos esa media hora, vamos a hacer pequeños pasos, pequeños escalones, porque si lo que llego es a casa diciendo, no, toca 9 horas porque tal, y tú don't set, y lo fas molt malament, estem perduts, no conseguirás. Igual sí, no sé, cada escuela se va a casa, ya sabe lo que va a hacer, yo no sé, no he de dir, pero sí que es un tema muy complicado y en el cual hay que ayudarles, hay que apoyarles, hay que acompañarles, y sobre todo hay que intentar que se den cuenta que es por su propio bien y luego tener muy en cuenta el problema del abuso, del uso y abuso de aparatos digitales durante todo el día y durante las horas previas al sueño, que 2 horas antes, como te decía, no debería estar. Y perdona, que me he enrollado con...
No, fantàstic, hem pres nota de tot.
Me alegro, y si no ya me trucará. ya parlaré yo, amb ella o menos.
Això mateix, no, que espero que estiguin escoltant. I llavors, com ho fem amb els malsons? Ens hauríem de preocupar?
No massa. Normalment, si són niños pequeños, son parte, como os decía antes, del envejecimiento cerebral. Y si son ya en edad más adulta o en adolescentes o más adelante, muchas veces están relacionados con problemas de ansiedad y preocupaciones del día. Al final, lo que soñamos por la noche es un poco reflejo de lo que estamos viviendo por el día. Las pesadillas suelen ser mucho más frecuentes cuando durante el día existe ansiedad. Y también luego a veces existen más pesadillas o más los sueños o otros tipos de trastornos del sueño en personas que tienen alguna causa que les fracciona el sueño. ¿Qué quiere decir? Pues personas que hacen apneas, personas que mueven las piernas excesivamente durante la noche, personas que tienen un sueño frágil y fraccionado y superficial porque por el día van excesivamente alerta y estresados, y eso provoca esos microdespertares. Y siempre que hay microdespertares es más fácil que tengamos pues todas estas pesadillas y alteraciones en el comportamiento de cómo dormimos.
Ara ja, per acabar, pels pares que ens estan escoltant, tenen criatures petites i es moren de son per tot arreu, què podrien fer per patir el mínim possible aquesta manca d'hores dormides? Una bona migdiada o 10 minutets seria suficient per recuperar una mica?
¿Cómo se paliaría el hambre en el mundo, aparte de no tirar comida a los que nos sobra, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues evidentemente, aunque parezca una de perogrullo, ¿no? Es decir, ¿qué han de hacer los padres para que los niños no vayan durmiéndose? Bueno, la siesta, de esos 10 minutitos, las siestas son necesarias. Los niños pequeños necesitan hacer 2 siestas y los adultos seguimos necesitando una siesta. El Homo sapiens, como especie que somos, somos una especie de sueño bifásico, un sueño principal nocturno y un sueño diurno. La siesta es algo fisiológico que se eliminó a partir de la revolución industrial y que deberíamos seguir manteniendo porque tiene muchísimos beneficios. Pero mi consejo para los padres que van con los niños arrastrándose porque se van durmiendo por las esquinas es, de nuevo, pongamos las condiciones suficientes para que no vayan durmiéndose por las esquinas. No pongamos el parche de que duerma 10 minutitos ahora cuando subimos en el coche. Hagamos que su periodo principal de sueño sea el que tiene que ser.
Doctor Javier Álvarez, metge especialista en neurofisiologia clínica, fundador i director de Medicina del Son al Centre Mèdic Tecno. Moltes gràcies.
Ha sigut un plaer i gràcies a vosaltres per ajudar a difundir la importància del son.
Fins a la propera. Adéu.
Un plaer.
Escola de Família, estem amb la Mari Carmen Lavallos i la Marta Porçals parlant del descans nocturn. Com es poden gestionar l'esposa a l'aula? Com ho feu, Mari Carmen?
Home, doncs primer de tot, identificant-les. I segon, doncs parlant-ne i sense tabús, perquè a vegades tenim aquesta sensació que les pors són dolentes i és el pitjor que et pot passar. I bueno, s'han d'enfrontar, pors hem de tenir tots. I el que fem moltes vegades a l'aula és dir-los que nosaltres com a adults també tenim pors. Perquè a vegades quan planteges i preguntes de què teniu por? No, de res, som supervalents. Bueno, i jo a vegades els dic, pues jo tinc por de la foscor, o tinc por, i es queden com molt parats a dir, ostres, els grans també tenim
pors. Però si ets gran.
Clar, ets una superheroïna, no pots tenir pors. Doncs sí, tenim pors, i parlant-ne és bo, i poden desaparèixer, no? I entre tots compartint, i és una mica això el sistema que fem servir, i cançons, i llibres, i coses que els donin força per passar aquest moment.
Hi ha eines que els ajudin a visualitzar-les, a fer-les més petites, a tenir la sensació que les poden controlar o conviure amb elles de la millor manera possible?
I tant. De fet, el dibuix és una eina importantíssima, és un dels mitjans naturals d'expressió que ens ajuda a descobrir l'existència de certes problemàtiques. De fet, hi ha molts tests en psicologia que són a través del dibuix. I a manera d'exemple et diria que podem saber com se senten en el seu entorn familiar, en les seves relacions socials, oferint-los fer una sèrie de dibuixos. També, en el cas de que tinguin malsons, podem inclús a través del dibuix manipular la història i canviar el final d'aquest malson perquè surtin de la sessió tranquils, no? I amb una sensació de benestar.
Clar, perquè m'imagino que hi ha vegades que això que hem dit que no volem, no? El títol del programa d'avui, no vull viure una altra nit així, aquestes nits de malsons, de pors, a vegades pors recurrents, no? Que són aquells malsons que et torna una altra vegada. A partir de la conversa també pot sortir a la llum que és allò que els amoïna, que potser és que estan passant per una situació familiar complicada o potser a l'aula, un canvi d'escola, coses que a ells els preocupen.
Sí, òbviament. El que passa és que és molt important que hi hagi una bona educació emocional tant des de casa com des de l'àmbit escolar. De fet, això facilita molt que els infants identifiquin quin és l'estat en el que es troben i siguin capaços de verbalitzar-los. Nosaltres a l'escola estem acostumadíssims que ja des de P3 a quart de l'ESO se'ls pot treure de l'aula i en qualsevol moment ells poden venir i explicar obertament què és el que els està angoixant o neguitejant.
Doncs per entendre millor què passa quan la canalla no té un son plàcid, hem parlat amb la psicòloga sanitària i psicoterapeuta Judit Domínguez, que va estar col·laborant durant un temps amb la unitat del son de l'Hospital Sant Joan de Déu. I hem començat preguntant-li què són els terrors nocturns i com podem identificar-los. I ens ha dit això.
Els terrors nocturns són uns despertars incomplets, generalment succeeixen durant la primera part de la nit. I Els especialistes en trastorns de son diem aquests despertars o aquest tipus de trastorn els diem parasòmnies. Aleshores, és un tipus de parasòmnia que, tot i que resulta molt escandalosa o molt indesitjable, sobretot pels adults, formaria part d'un desenvolupament normal de tot infant. Com els identifiquem? Què veuríem? Veuríem en l'infant que durant la nit, de cop, no?, es desperta molt ràpidament en un estat molt atemorit. Llavors, presentaria un episodi que podria presentar crits, una plor molt intensa, suor, molta taquicàrdia, una respiració molt agitada, que podria durar entre 10 i 20 minuts. Generalment, els adults patim més que els infants. Ens genera molta angoixa de veure. Pot mantenir els ulls oberts i la mirada fixa. Realment no és conscient del que està passant, del que està succeint. I no respondria a cap estímul extern.
Com deia la Judit, qui els ha viscut els identifica i sap perfectament com són, però tot i així volíem saber quina és l'edat a la que solen aparèixer.
Els terrors nocturns solen començar als 2-3 anys, tot i que poden aparèixer abans, i es poden presentar, es poden mantenir fins als 7-8. Bueno, de fet, es poden tenir tota la vida, sí, perquè també n'hi ha adults que presenten terrors nocturns puntualment, però les edats en les quals apareixen més habitualment són aquestes. Què té a veure? És un tipus de trastorn que va relacionat amb no dormir prou, tot i que també està molt relacionat amb la maduració del cervell de l'infant. Sabem que aproximadament un 20% dels infants el presenta i a mesura que es va desenvolupant van desapareixent.
aleshores ens trobaríem que podríem tenir aquest component de desenvolupament normal del cervell, sí, de la seva maduració. Després trobaríem la higiene, el component de la higiene de la son, que és molt important, i també s'ha descobert que pot ser hereditari, sí, si ho ha presentat algun membre de la teva família.
També volem saber si es pot fer alguna cosa per evitar-los.
Els terrors nocturns no es poden evitar, però sí que podem treballar per la seva prevenció, fent molta incidència en la higiene de son. Com sabem, doncs, amb la higiene de son entraríem, no?, dintre dels factors més ambientals, tenir una bona temperatura a l'habitació, no?, entre 16 i 22 graus, que estigui ben ventilada, coixins que siguin adequats, no massa gruixuts, evitar l'excés de llum. A nivell de salut i d'hàbits, ja sabem que s'han de regular molt les migdiades, mantenir uns horaris regulars, no?, tant d'anar a dormir com d'aixecar-se, inclús també els dies festius. Establir rutines per diferents activitats i ajustar-se el més possible a totes elles, no? En quant als aliments, també s'han d'evitar els sucres abans d'anar a dormir, ingesta de begudes que siguin estimulants, l'ús de les tecnologies, també. Tot el que puguem fer per tenir una bona higiene del son amb les criatures que estan en aquestes edats serà molt favorable, perquè tot això tindrà una conseqüència molt, molt directa en les hores de son que tingui, no?, el nen o la nena. Aleshores, doncs, és recomanable quantes hores de son recomanem, no?, als infants. La teoria diu que els infants menors d'un any haurien de dormir 14 hores. Entre 3 i 5 anys, de 10 a 12. I ja en edat escolar, unes 10 hores. Sí? Els adolescents ja comptarien unes 9 hores. Aleshores, bueno, al final hem de veure, no?, que la pràctica a l'infant estigui vital i durant el dia i que no s'aixequi molt cansat. És molt important la quantitat de son i també la qualitat. Sí que és cert que n'hi ha factors que, bueno, que no permeten que aquesta qualitat sigui tan bona com desitgem. Com per exemple, doncs, en nadons els refluxos, no?, en infants més grans els roncs, o bé hi ha molts casos també d'anoresi nocturna que poden alterar aquesta qualitat. Però tot el que puguem fer per mantenir una bona higiene de son ajudarà a que no es presentin aquests terrors nocturns. Però no es pot fer res realment per evitar-los.
Ja ho diu, eh? La Judit Domínguez, psicòloga sanitària i psicoterapeuta, que no es pot fer res per evitar-lo. Si els nostres fills pateixen terrors nocturns, llavors li he preguntat què hauríem de fer per ajudar-los en aquests moments dels terrors.
Per acompanyar un infant durant un episodi de terror nocturn, la recomanació seria no interactuar massa amb ells, no despertar-los, no preguntar-los res ni encendre el llum, perquè es podria allargar molt més l'episodi. Sí? Sí que, bueno, els podem abraçar, els podem acompanyar, hem d'estar al seu costat, estar present, sí? No deixar-los allà i anar-te al teu llit, sinó quedar-te al seu costat, i sobretot mirar que no hi hagi res amb què es puguin fer mal. Vale? Perquè a vegades hi ha infants que es posen nerviosos i fins i tot violents. Aleshores, cal esperar que s'acabi l'episodi, deixar-los, no?, deixar-los aquest espai que necessiten, però no fer res, d'acord? Seria la millor manera de com hauríem d'actuar. També, a mi m'agrada sempre recomanar als adults que, com ja hem comentat abans, clar, generalment quan es desperten no solen recordar, no?, el que ha passat durant la nit. De manera que jo recomano l'endemà, doncs, no fer-s'hi sentir culpable, no?, als infants, ni s'ha de renyar perquè no se'n recorden.
Llavors, quan ens hauríem de preocupar si hi ha terrors nocturns i com podem diferenciar-los d'uns malsons normal i corrent?
Formen part d'un desenvolupament normal dels infants. Si succeeixen de manera esporàdica, realment no passa res. Si apareixen més de 3 en una nit o diverses vegades a la setmana, sí que la recomanació seria consultar-ho amb el pediatre o la pediatra que porti el nen o la nena. podem diferenciar-los dels malsons, no? Veurem que els malsons són somnis que produeixen por o ansietat, però a diferència de terror nocturn, els infants són capaços de descriure el malson en detall, com si ho haguessin viscut de veritat. A vegades s'arriben a despertar i sí que se'n recorden.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament, pel·lícules, sèries, contes, diferents eines que es converteixen en un bon suport per parlar del tema que ens interessa i avui també hem fet una tria.
Desde el principio de los tiempos, los niños de todo el mundo saben que cuando sus padres los arropan, les dan las buenas noches y apagan la luz, los armarios se llenan de monstruos que esperan el momento de salir. Pero lo que no saben es que no es nada personal, solo hacen su trabajo.
¡Oh! ¡Uy! Aquí no hay nadie. ¿Eh? Aquí tenía que haber un niño.
No te preocupes, ¿y a qué niño asustamos? De acuerdo, calma.
No me calmo porque aquí hay una ausencia total de niños.
Això és Monstruos S.A., una pel·lícula de Pixar on inexplicablement una nena entra a l'univers on viuen els monstres que espanten les criatures cada nit i que gràcies als crits de les criatures se'ls carrega d'energia al seu univers. És una pel·lícula que no sé si l'utilitzeu, però us ajuda per entendre, per ajudar, no?, a les criatures a entendre que potser allò que ens fa tanta por està sobretot al nostre cervell i que aquells monstres que fan tanta por es poden convertir en un peluix i ens podem riure mirant la pel·lícula.
Sí, és perfecte perquè bueno, a la mesura que l'etapa infantil avança, entren en joc doncs, estímuls potenciadors de la por. Aquests són els estímuls imaginaris, no? Com per exemple doncs, això, els monstres, la foscor, els fantasmes. Acollir els nens en aquests moments i explicar-los quines de les seves pors són adaptatives i quines són fruit de la seva imaginació els hi dona seguretat i confiança.
Hi ha altres materials que us ajuden? El sentit de l'humor, el riure?
Sí, molt, molt. Sempre doncs, què va, no existeix, o vols dir, o coses d'aquest tipus, no? I parlar-ne, sobretot parlar-ne, treure-li ferro al tema, no? Que no és tan complicat i que la veritat no... I que la por està aquí, vull dir, que l'hem de fer front, ens hem de fer valents també i l'hem de passar, no apartar-la com si no res. Vull dir, és un aprenentatge que hem de fer i el fem plegats.
A més, aquest compartir potser ens ajuda a entendre que d'un ombra que hi ha al meu armari jo veig un monstre que s'assembla molt al teu, l'únic que el teu tenia un penjador i que era la cua, no?
Sí, i juguem amb el component màgic. A vegades hi ha personatges que ens ajuden en positiu, els fullets que ens guarden la son, no sé, coses d'aquest tipus que t'inventes i com que tenen aquesta edat que tot és fantàstic i màgic, també tens aliats en aquest sentit, vull dir que...
El ratolinet Pérez.
Clar, sí, sí, hi ha molts personatges que guarden la nostra son, no? Ens acompanyen i ens ajuden, per tant, és donar-li la volta.
Necessiteu molts aliats perquè quan les criatures s'estrenen a l'escola dels grans i tres, dormen a l'escola. Com us ho feu per gestionar el descans de 25 criatures en un mateix espai? Aquí hi ha màgia, segur.
Bueno, aquí, a l'escola aquesta pregunta ens la fan molt. Com us ho feu per...
Si a casa en tenim un...
Exacte. I, bueno, funcionen molt per imitació, també, els nens a l'escola. I perquè tenen les normes, són poques, però són molt clares. Vull dir, ara toca dormir, després toca jugar... Saben perfectament, les rutines ens ajuden en això, perquè saben que ara toca això, després l'altre, i no s'altera aquesta rutina. Per tant, saben què els hi espera. A casa és més difícil mantenir una rutina estricta cada dia. Hauria de ser, però no sempre es pot fer. Per tant, és més complicat en aquest sentit. Però les rutines i el fet de crear un clima per anar a dormir, enfosquir el lloc on dormen, posar música relaxant si cal... I no tots dormen, perquè evidentment no tots dormiran, però sí que relaxen.
Ara, això que deies de la teoria, perquè també passava quan anàvem escoltant el doctor Álvarez, a vegades fèiem una mica de regirada d'ulls, també amb la psicòloga Domínguez, que clar, una cosa és la teoria, clar. Una altra cosa és la pràctica. A vegades tens un fill que té 3 anys, però en tens un altre que té 9 i que té un altre ritme. Sí, o, sí. Com deia el doctor, les extraescolars, potser tu no marques l'horari. I aquest adaptar-te, clar, a les escoles, com tu deies, per imitació, poques normes, molt clares, però quan això ho traspasses a l'entorn familiar, ja a vegades ja és una mica més complicat.
Bueno, lo fonamental és no sentir-se culpable ni malament, vull dir, la realitat és la que és, i fem el que podem amb la nostra realitat cada dia. Això sempre ho diem a les famílies, no? Tranquil·litat abans de tot. Els adults són els que hem d'estar tranquils davant de les pors, davant de les novetats, perquè a vegades quan entren a P3, bueno, a I3, que ara es diu I3, perdó, quan entren a I3 tenen més por les famílies que els nens, no? De, ai, i si li passa, i si no s'adapta, i si plora, doncs tranquil·litat, encara no hem començat, si plora, i som les mestres, que farem abraçades, petons, i reconfortarem, i també és un procés que han de passar. I, vull dir, apartar les pors o apartar els problemes no és la solució. Més bé és adaptar-nos al que tenim. I les realitats familiars no sempre són ideals ni són sempre les mateixes. Vull dir que primer no sentir-se culpable i segon fer el que es pot.
El primer recurs del que hem parlat és aquest Monstros S.A. En tenim un altre, sobretot si voleu saber què passa al nostre cervell quan dormim. Hi ha un documental que no us podeu perdre.
Todos dormimos, pero ¿por qué?
El sueño sigue siendo un puzzle excepcional. Hace ya milenios que conocemos la función de la alimentación, la hidratación y la reproducción. Sin embargo, el sueño sigue siendo un misterio.
¿Por qué hay gente que se pasa las noches dando vueltas y gente que nada más apoyar la cabeza en la almohada cae frita?
Això és Los misterios del sueño, el trobareu a YouTube, ben senzill. El vàrem poder veure l'any passat a la noche temàtica de la 2, que li dedicava una nit a aquesta necessitat biològica, a la de dormir. Si us sembla, fem una prèvia a aquesta relació cervell-dormir i saludem a la Marta Portero, doctora en neurociències i professora de la UAB. Molt bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Quins beneficis comporta pel nostre cervell dormir bé?
El son és una funció bàsica i és una funció no només adaptativa, sinó que necessària per la nostra supervivència i per al funcionament no només de tot l'organisme, sinó també del nostre cervell. De fet, es coneix com el son té tres grans funcions. Primer, una funció purament adaptativa, en la que podem passar doncs, unes hores al dia en què conservem energia. I després, té una funció tant restauradora com una funció cerebral, com una funció cognitiva. La funció restauradora té a veure en que durant el son, per exemple, hi ha activacions de processos immunitaris, es recupera el metabolisme de les cèl·lules del nostre organisme i del nostre cervell, hi ha regulació de la temperatura, fins i tot hi ha processos de reparació de teixit. I després, la funció lligada al desenvolupament del cervell i la funció cognitiva té a veure sobretot en dos grans elements. En primer lloc, quan dormim, es donen processos de consolidació de la memòria. És a dir, que el dormir, de fet, és una de les funcions que ens ajuda a que puguem recordar millor allò que hem après durant el dia, aquelles experiències, aprenentatges que s'han fet durant el dia, doncs es consoliden, en certa manera, durant el son. Aquesta és una funció cognitiva molt rellevant. I, en segon lloc, el son està molt lligat al desenvolupament del cervell. Aleshores, naixem amb un cervell molt immadur i durant tota la infància i l'adolescència serà quan dormim que es donaran molts processos lligats a aquest desenvolupament del cervell que tindrà a veure tant en el creixement del cervell com amb la creació de connexions, etc.
I canvia gaire si es tracta del cervell d'una criatura, d'un adolescent o d'un adult?
Efectivament, el son canvia al llarg de la vida. Això és el que científicament s'anomena la ontogènesi del son. Les hores de son que necessita el nostre organisme i el nostre cervell no són les mateixes al llarg de la vida. I a part, a nivell de quantitat, no, de la quantitat d'hores de son que necessitem, qualitativament és diferent i si aprofundíssim en les diferents estadis o fases del son, veuríem que la proporció de cada un dels estadis va variant durant la infància, que durant l'adolescència, durant l'edat adulta i durant l'edat avançada o la vellesa. Per exemple, doncs és evident com les hores de son van disminuint a mesura que anem fent-nos adults i això està lligat, com hem parlat abans, amb el desenvolupament del cervell.
Està clar que hem de dormir i intentar dormir bé. Marta Portero, doctora en neurociències i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i fins a una altra.
Ja una bona estona parlant de la son. Sembla que ja ho sabem gairebé tot. Hem de dormir, hem d'intentar dormir el millor possible. S'han d'establir unes pautes. Si hi ha terrors nocturns, no els podrem evitar, però haurem d'acompanyar les criatures, tenir paciència, donar-los el nostre amor. Però aquest parlar, aquest saber, aquest comunicar-nos és essencial, Marta? Bé, amb les pors, amb els terrors nocturns, amb els malsons, i suposo que amb tot en general, no? Poder parlar, adonar-nos de què és el que ens passa, compartir-ho.
Sí, i per això és clau el vincle entre el docent i l'alumne. De fet, és una eina superpoderosa, perquè si no hi ha vincle, no hi ha comunicació, i si no hi ha comunicació, no hi ha confiança. L'espai de tutoria, les entrevistes personalitzades, de fet, nosaltres també tenim un projecte de pla personal, que el que fem és que el propi alumne tria quin és l'objectiu que vol treballar, un objectiu personal, que cada alumne tria el seu, i a més es pot anar modificant al llarg del curs i està tutelat pel seu tutor, i a més els acords també serveixen per gestionar les diferents situacions que es donen a casa. Per tant, l'educació emocional és un eix transversal dins de l'escola i per garantir el correcte desenvolupament de l'infant.
I clar, suposo que és un instrument que els ajuda a que tot funcioni, no? La resta, vull dir que si tu saps millor què et passa, què pots fer per millorar, quines eines tens al teu abast, et sents com més estable, més segur.
És essencial. De fet, és, com et deia abans, és un eix transversal en tot el projecte educatiu de la nostra escola, el treball en les emocions, però no com a una assignatura específica, sinó com a una assignatura i com un eix que engloba
la vida de l'escola.
La vida de l'escola, sí, sí, tal qual.
I una bona comunicació entre l'escola i la família també ajuda, potser, a poder superar aquests dies poc fàcils després de les nits complicades. M'imagino que en aquest moment d'entrega del paquet de la criatura...
És el moment de, ha passat molt mala nit avui, o no ha dormit res, tota la nit tossint, o no hem pogut dormir, perquè clar, és plural d'allò. I sí que et dona informació, perquè ja saps com rebre'l i com acompanyar-lo, i si necessita més mimitos, si necessita més... O una estona a dormir, perquè a vegades també pot passar quan són tan petits. Jo parlo dels petitons, eh? Evidentment, a l'ESO no crec que ningú
també hi ha algun
faci
que dorm.
Una caina, però els petitons sí que potser necessiten a mig matí dormir una estoneta, sobretot si estan en període d'adaptació, han passat mala nit, tenen dret a descansar i desconnectar una miqueta, no passa res.
Si us sembla, anem a posar el focus en l'entorn familiar, no? Ja que hem fet aquest vincle escola-família, això que els professionals, els mestres, els pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs, sabeu fer també, que és la vostra feina, però a més practiqueu cada dia, a vegades no resulta tan fàcil de gestionar l'entorn familiar. I hem pensat que ens podria donar un cop de mà la Sara Tarrés. Molt bon dia, Sara.
Molt bon dia.
La Sara és psicòloga infantojuvenil, directora de Mamà Psicòloga Infantil, on divulga justament continguts sobre psicologia, criança i educació. Què hauríem de tenir present, Sara, a l'hora de parlar amb els fills sobre el que els amoïna o el que els fa por o els malsons que han tingut?
Crec que és essencial, primer de tot, parlar-ho i parlar-ho amb naturalitat, tenint en compte l'edat de cada criatura i el seu nivell madurativo i la seva sensibilitat, no? Perquè anem a veure, no podem negar-los aquestes pors ni reprimir-les, hem de deixar que en parlin. De fet, la por està dins de nosaltres per protegir-nos, no? És una emoció que ens està alertant d'una necessitat, no? I aquesta necessitat quina és? No és una altra que la protecció. No? Quan un nen té por és perquè se sent insegur i l'hem d'escoltar què és el que li genera aquesta inseguretat. Uh-huh. No? Per tant, hem de parlar, deixar que en parlin, escoltar-lo, sobretot fer molta escolta activa, és a dir, deixar de dir-los no tinguis por, o va, no siguis peruc. Aquestes coses, si les podem evitar, millor que millor.
I aquesta escolta activa, a mesura que es van fent grans, perquè quan són petits sempre els acompanyes, els portes a l'escola, els reculls, passes la tarda al parc o el que sigui que fas o estàs a casa, però a mesura que es van fent grans, que potser també tenen malsons o no acaben d'estar bé i que cal que parlin, a vegades no és tan fàcil, no?, trobar aquests espais, però s'haurien de trobar igualment, m'imagino, perquè ens ho expliquin.
Sí, jo m'hi trobo, moltes mares que diuen és que el meu fill no m'explica mai res. És que no m'entero. Moltes vegades els acribillem a preguntes i els nostres fills estan una mica cansats de que els preguntem. Ells troben el moment per parlar. Potser els que no trobem el moment per escoltar som els adults, no? Perquè sempre tenim molta feina, sempre és ara no, que he de fer el sopar, ara no, que estic molt cansada. A vegades vivim massa ràpid, no? Quan se'n van a dormir, sobretot quan tenen més ganes de parlar.
Sí. I al bany,
l'estona més...
del bany.
No?
Ah, mira què diu la Mari Carmen, l'estona del bany.
Sí, quan els banyes a vegades és un moment, exacte, és un moment
també
estupendo.
Sí, bueno, jo parlar. Perdó, però ja estava pensant en nens que es dutxen sols, no? I que ja, doncs, bueno, van més solets, són més autònoms.
Els que són grans, que van sols a l'institut, tornen, potser van sols extraescolars, ja arriben que és l'hora de sopar i en tot el dia no us heu vist.
Exacte. Sí, no, és que hem de trobar aquestes estonetes, No fa falta grans reunions familiars, no? Preparem el sopar junts, deixem les teles apagades, apaguem els mòbils, deixem-los amb una safata, no? I parlem de les nostres pròpies pors, no? És una forma de convidar-los a que ens expliquin què els inquieta. Mm-hmm. Els adults també en tenim, de pors, moltes.
Clar. Que abans parlàvem amb el doctor Álvarez també, quan aquella etapa que no dorms, perquè els fills tampoc dormen gaire, no saps ben bé què passa, que portes moltes nits sense dormir, que no pots ni amb la teva ànima, i has de trobar paciència i una empatia que no saps gaire on la tens perquè l'has perdut. Què es podria fer, no? Quan arriba aquell moment que una altra vegada aixecar-te, ara ha tingut un mal son, ara ha tingut un terror nocturn, ara torna a venir al llit, ara torna a tenir pipí, i tu ja el que voldries és ficar-te en un llit i desaparèixer. Com pots gestionar tot això?
A veure, jo sóc de les que creu que hauríem d'exigir-nos cada cop menys, no? Vull dir, no exigir-nos tanta perfecció, no? No ser aquella mare tan perfecta, no? La criança és molt exigent i és certament molt, molt esgotadora, Jo també tinc dos fills i ja no parlo com a professional, sinó com a mare, no? I he passat tot això. Ara ja he sortit d'aquests moments, no? Però hauríem de donar-nos permís per ser humans, no? I acceptar els nostres límits, és cert. Les autoexigències després ens generen molta culpa. Si cal dormir una nit al costat de la criatura que ens demana aquesta protecció, i dormim. Si volen dormir amb nosaltres, i dormim, ens hauríem de preguntar, quin problema hi veiem en tot això? Perquè les nostres criatures, de fet, no deixen de ser cries de mamífer, no? I els mamífers dormen junts buscant l'escalf del grup. No? Tot això ho portem integrat evolutivament en els nostres cervells. No? I a vegades anem contra natura, i aquí és on apareixen tots aquests problemes i totes aquestes dificultats. I a mi em sap molt de greu, però penso que al llarg dels anys també se'ns ha venut així diferents metodologies, no? Que no han fet altra cosa que anar en contra de la nostra essència. No? Els nadons, sobretot, i els nens petitets necessiten aquesta seguretat. I tenen malsons, doncs, perquè, bueno, és una etapa, no? Com bé has dit, una etapa, finalment passa. Però què passaria si dormen una nit amb nosaltres?
Mira, em sembla molt interessant que facis aquesta pregunta, perquè hem començat el programa molt al principi parlant amb el doctor Álvarez, que és metge especialista en neurofisiologia clínica, fundador i director de Medicina del Son al Centre Mèdic Tecnon, i ens parlava molt de pautes, d'unes pautes, d'una higiene del son, que els fills acostumin a ser autònoms també a l'hora d'anar a dormir, i diríem que tu ara ens planteges una altra possibilitat. I a partir d'aquí et faig la següent pregunta, perquè és que els pares moltes vegades es troben amb dilemes, no? Què faig, això o això? Això o això? Que dormin al seu llit, fem collit. Ja quan més endavant dormen al seu llit i a mitjanit els fills van al llit dels pares, se'ls ha de tornar al seu llit, poden dormir plegats, Fins quan se'ls ha de deixar un llum encès a l'habitació? Potser no s'hauria de tenir mai un llum encès a l'habitació. Aquestes preguntes que si sortim al carrer i potser li preguntem a algú que ja li queda molt lluny això a la criança o no té fills, que podem no tenir fills, no? Dirà, oh, quina tonteria de preguntar llum sense llum. Però quan tu estàs en aquella etapa, per tu allò sembla decisiu, no? Què hauríem de fer? Seguir una mica l'instint?
Sí. A veure, jo crec que hi ha una part, no?, que és les nostres emocions pròpies, que les hem de saber escoltar. Què ens està dient el nostre instint davant d'aquella criatura nostra? Clar, tot ho aguanta, els llibres ho aguanten tot, eh? Vull dir, el blanc sobre negre ho aguanta tot i et diuen, doncs, aquesta pauta, aquesta altra, aquesta altra. Però tu i jo som diferents i les nostres criatures també ho són. Llavors, volem que tothom s'ajusti a unes pautes determinades i aquí és on venen els grans problemes. Vull dir, el que li ha funcionat a una persona no li funcionarà a l'altra. Hem de saber com som nosaltres, com estem educant, què és el que volem i com és la nostra criatura, no? Aleshores, si jo m'hi trobo, jo que també recomano molts llibres per pares i mares en el blog i que m'arriben molts, molts, molts llibres sobre criança, clar, anem veient com també això de la criança a vegades va per modes, no? Dius, bueno, ens esteu doncs, fent bullir el cap, no? Perquè no sé què tinc que fer. Al final, estem perdent una cosa bàsica, que és el nostre sentit comú. No hi ha més, sota el meu criteri. Sentit comú.
Mira, ens quedem amb aquest sentit comú i atrevir-nos a viure lluny de la perfecció, que potser no cal.
Efectivament.
Si arribem, doncs potser algun dia hi arribem. I si no, doncs no passa res.
No cal.
Sara Tarré, psicòloga infantojuvenil, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Seguim a Escola de Família amb la Marta Porçals i la Mari Carmen Lavallos, que de tant en tant obren molt els ulls, un altre van fent que sí amb el cap, un altre... Això a vosaltres també us passa com a docents, no? Com a psicopedagoga, com a mestra, que potser hi ha unes coses que a vegades és la teoria i després, bé, doncs anem a encarar el dia com es pot, no? Quan fas aquell bon dia a primera hora i veus que potser... Mira, no saps què ha passat, però tothom ha passat una mala nit.
Sobretot amb els petits. Hi ha tan imprevistos i tantes coses que poden passar. Tu t'has preparat 50.000 activitats, 1.000 coses, avui faré això, faré allò altre, i de cop i volta una baralla, una història, un escape d'alguna coseta, s'ha escapat el pipi, la caca, hem de parar, Vull dir, has de ser molt flexible, amb nens petits, superflexible.
I en els grans també, perquè també els hi passen coses i tenen moltes pors, són pors diferents, són pors al futur, pors a no encaixar, pors a tenir un cos que no agradi, és que infinitat de pors. Llavors és clau tenir, que els poder-los oferir aquest espai d'escolta i que tinguin la confiança de dir que podeu venir a parlar amb nosaltres, que us podem ajudar, no?
Parar-ho tot i atendre. Allò que està passant.
El que dèiem abans, que sovint tenen ganes de parlar quan estan a casa per la nit, que ja dius, fica't al llit.
Clar.
No, ser capaç de parar,
sí,
i d'escoltar.
És important per fer-se personetes. Vull dir, hem d'escoltar aquell moment, aquella por, aquell conflicte, l'hem d'atendre. És més important que un contingut. Vull dir, els continguts són importants també, però hem de saber quan parar i atendre aquella emoció, aquell conflicte, aquella història i resoldre-ho.
És que saps què passa? Que al final els continguts també es poden treure d'internet. Mm-hmm. En canvi, si un nen té un mal dia perquè li ha passat una cosa i té el run-run en el cap i té aquesta sobresaturació, és impossible que el contingut que tu li estàs donant el pugui processar.
I m'ha agradat especialment quan tu has dit també, i els grans també, perquè potser amb els petits ja donem per fet, no? Són petits, estan creixent, és normal que tinguin pors, la foscor, estan descobrint el món. Mm-hmm. I quan ets gran, potser 10, 15 anys, es dona per fet que tu ja n'hi has de tenir por, que has de ser supervalent, que potser ja vas fins i tot sol a l'escola... I potser aquí és quan fa més falta. No, no sé si més falta, però sí que t'has de sentir a gust per poder dir no, és que jo he passat una mala nit, no vull passar una altra nit com aquesta.
Tenen pors i a més pors que nosaltres creiem que ja les han superat, com aquestes pors que dèiem abans, pors imaginàries, doncs també les tenen, les continuen tenint. Potser són pors a que algú em faci alguna cosa pel carrer o pors a que em segueixin o pors, no?, que moltes d'elles doncs això són adaptatives, no?, ens protegeixen de coses que puguin passar i altres no. Són coses que estan doncs en el seu cervell i que els genera molta angoixa, sobretot angoixa anticipatòria.
I moltes noves pors que fa 30 anys no existien, no? Que algú no et deixi de seguir a Instagram, que potser ningú doni like als teus TikToks, que potser també has de gestionar tot això, però hi ha una nova feina, molta feina, amb noves pors, noves inseguretats que fa uns anys no existien. Ja existien les pròpies de persona que va creixent, però ara hi ha moltíssimes de noves.
Moltíssimes. A més, clar, ja no has de gestionar les situacions que es generen dins l'aula o dins de l'escola, sinó també situacions de conflicte que es generen a través de les xarxes socials. Llavors, tens aquí un nou món de conflictes a gestionar, que Déu-n'hi-do, tant a l'escola com a les famílies, eh?
Quan et presentàvem deien psicopedagoga, cap d'atenció a la diversitat. Quina sort que existeixi aquesta figura ara a les escoles. També fa anys potser no hi havia aquestes noves pors, però tampoc existia aquesta figura. Saber que hi ha algú que treballa amb l'equip docent, un equip docent que té aquesta sensibilitat, que ja és... Potser hi ha centres que no tenen una figura tan clara, però que, en general, diríeu, vosaltres que teniu companys, m'imagino, al vostre centre i altres, no?, que en general ja hi ha aquesta sensibilitat per escoltar, per créixer com a persona, sobretot.
És importantíssim. La feina que fa el CAT, la Comissió d'Atenció a la Diversitat, és fonamental a l'escola i que ens transmet a nosaltres també com a mestres doncs, recursos i recolzament. I com diu la Marta, com deia abans, és un eix transversal de l'escola i una persona que no se sent bé emocionalment, equilibrada, tranquil·la, no pot aprendre.
De fet, l'atenció a la diversitat és un dels tres eixos que està dins del caràcter propi de l'escola i que ens identifica. Al final som un equip.
Sí, sí.
El títol del programa d'avui és No vull viure una altra nit així. Crec que ja tenim moltes eines per ajudar-nos a viure una nit com volem, però acabo preguntant-vos com són les nits que us agraden. Com us agrada descansar? Dono per fet, Marta, que mínim 9 hores.
Ja m'agradaria poder-les dormir. Com ens agrada descansar? Amb la consciència tranquil·la, que ja és molt,
sí.
I jo he de dir que dormo amb la meva nena, la Marta, tranquil·la.
I jo també, amb el meu fill petit, aprofito alguna nit per abraçar-me rollocito i no s'acaba el món.
Doncs espero que avui també, que dormiu molt bé, tot i que fa poc ara que ens hem aixecat, però que dormiu plàcidament el cap de setmana. Marta Porçal, psicopedagoga, cap d'atenció de la diversitat de FEB Sant Ramon, i Mari Carmen Lavallos, cap d'estudis d'infantil inicial a FEB Sant Ramon. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a
vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Agenda.
Anoteu a l'agenda que tenim un webinar, és webinar FEAC, Tirites i resiliència en l'entorn familiar. Serà dijous 24 de novembre a 8:15 del vespre. Això ho tenim a tocar. Proposem tractar l'acompanyament de la vulnerabilitat en l'entorn familiar, un tema que ja hem tractat aquí, escola de família, perquè tant a casa com a l'escola convivim a infinitat de ferides que carretegem a les motxilles pròpies dels fills, les filles i de l'alumnat. I acabem amb música. La cançó d'avui és Stay Alive, de José González. És delicadesa en estat pur. Un tema que fa referència a dormir, als somnis i poca cosa més. Vaja, que l'he triat perquè em sembla un bon final de programa. Però abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Com sempre, hem estat en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Molt bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família. In a world gone shallow, in a world gone mean.
Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you. Sun as a new day's rise.